Hola, benvinguts una setmana més al programa Cinerama aquí a Eixample Barcelona Ràdio. Amb els habituals, Conxita Brotons.
Hola, bona tarda.
Agustí Martorell.
Hola, què tal?
I un servidor, el Joan Ribas. I avui el nostre record, lògicament, és dedicat a nivell musical a l'actriu Claudia Cardinale, que ens deixava fa pocs dies. Estem en una ratxa de pèrdues d'icones del món del cinema, després de Robert Redford, l'any passat Alain Delon, Claudia Cardinale, realment persones molt importants dins de la història del cinema, però que sempre la recordarem perquè, lògicament, les pel·lícules es poden veure i podem recordar-los en les seves grans interpretacions. També algun que altre tema d'actualitat i algunes estrenes que hem pogut veure darrerament que arriben avui divendres dia 3 a la cartellera, com per exemple La sospecha de Sofía i Parecido a un asesinato, dos pel·lícules espanyoles, també una altra espanyola, Maleficio, La regla de Osha, i pel·lícules després ja europees com Adorable, pel·lícula danesa, i Munter i El amor de Kandinsky, pel·lícula alemana. Comencem per Claudia Cardinale, realment una, bueno, una dona molt guapa que als anys 60 pues, lògicament enamorava els homes de l'època. Qui no recorda pues, els seus papers a diverses pel·lícules, va començar treballant amb Visconti, per exemple, recordem Rocco y sus hermanos, El gato pardo, dos grans interpretacions, sí. I dos grans pel·lícules. També La pantera rosa de Blake Edwards, on tenia un paper interpretat, una princesa.
La princesa, sí.
I després, pues, bueno, algun que altre western, Los Profesionales, indiscutiblement sí, un que, gran western.
Que a tu t'agrada molt, no?
De Richard Brooks, i crec que l'Agustí també, i moltes altres pel·lícules. Claudia Cardinale va néixer a Túnez, la seva família era italiana, per això ella parlava molt bé tant francès com italià, els dos idiomes, i bueno, pues, la seva carrera realment està farcida de, sobretot, grans títols als anys 60, no?
Sí, clar.
Que és quan després va fer la seva carrera. Sí, després als 70... Ja
bueno, va fer el salt a Hollywood, això sí.
Sí, però ja no va tindre massa recorregut, possiblement perquè crec que no dominava massa a l'anglès, no? Va ser la seva entrada al cinema tras guanyar un concurs de bellesa de l'any 1957 a Túnez, i va ser el seu debut en una pel·lícula de l'any 1958 titulada Goja, juntament amb Omar Sharif. Jo no la recordo,
no,
aquesta pel·lícula
no.
I després també algun paper a la pel·lícula Rufufu, que protagonitzarà Victorio Gassman. Als 60 pues, seria juntament amb Sofia Loren, amb Gina Lollobrigida i Virna Lisi, quatre de les grans actrius guapes indiscutiblement i també bones actrius del cinema italià, no? El cinema internacional, que llavors d'Itàlia arribava molt a la cartellera de cinema espanyola. Bueno, a mi m'agradava molt Claudia Cardinale, lògicament,
sí.
No?
Sí, sí, estava bé.
Juntament bueno, amb Virna Lisi, sí, que també m'agradava molt.
Va fer moltes... Bueno, va fer pel·lícules, sí, sí, sí. No sé, va... Bueno, potser la... Bueno, no és que sigui la més coneguda, però per nosaltres la que es va rodar aquí a Barcelona, com era?
El fabuloso mundo del circo.
Això, el fabuloso mundo del circo. Ara jo pensava en l'altre.
Sí.
I que, bueno, sortia el Colón i tot això. Escolta, això per nosaltres era... Jo aquesta pel·lícula va tindre moltíssim èxit. Jo recordo que a casa meva van anar tots a veure l'estat. La meva àvia, tots. Perquè, és clar, el meu pare això s'ha fet a Barcelona. I, clar... Pues això, era bueno, una pel·lícula com que s'havia fet a Barcelona, semblava que tindria que ser boníssima, no?
Bueno, una part a Barcelona, si surt al port, al parc de la Ciutadella també.
I al Liceu.
I al Liceu,
al Liceu.
Sí, sí. diversos escenaris.
Sí, i bueno, el porc és quan es tomba aquell vaixell. I jo recordo més o menys el vaixell, però bueno, a lo millor ho he somiat. També sortia a Madrid, però em penso que no era Madrid, no sé si era Toledo o alguna cosa així, perquè clar, Madrid potser estava massa modern i deien que era Madrid, però em sembla que no era Madrid. Però bueno, sí, Barcelona sí que era Barcelona, ja està.
Pues a part de treballar amb Alain Delon, va fer tres pel·lícules, Rocco y sus hermanos, El gato pardo, i també una pel·lícula on era un repartiment de diversos actors. Ella tampoc tenia massa protagonista, que era Mando perdido, una pel·lícula de Mark Robson.
Jo no sé si l'he vist.
Sí, no està malament. Anthony Quinn, Alain Delon,
sí, ja
George Segal...
Sé quina pel·lícula és, però no...
Sí, començava quan l'exèrcit francès té que fugir del Vietnam, d'Indochina, llavors, i després parla també de la guerra d'Argèlia, no? Una pel·lícula entretinguda que no estava malament. També en Rock Hudson va fer una pel·lícula del 65 titulada Missió Secreta, una pel·lícula
bueno,
tampoc massa
coneguda. Són pel·lícules coneguda. Un tant discretes,
No a Canoles, con Tony Curtis.
Sí, bueno, no a Canoles, no era el McKendrick.
Crec que sí.
Crec que sí.
I Los héroes están muertos, amb Rod Taylor, són les pel·lícules de la carrera de Hollywood, a part de Los profesionales de Richard Brooke de l'any 66, no? També va treballar en, bueno, sobretot una pel·lícula que tothom ressalta bastant, va ser La xica de la maleta, de Valerio Zurlini, i també va treballar amb Bolognini, bueno, els grans directors
de l'època,
Fellini,
sí.
I altres.
Sí.
No? I com diuen, a partir dels 70, pues, ja una mica el seu decliu. Va fer una pel·lícula amb Brigitte Bardot, Les petroleres.
Les petroleres, que es va rodar a Espanya.
Amb
també.
La Teresa Gimpera.
Sí, també sortia, sí.
López Vázquez també sortia,
sí,
crec.
Sí, bé, sí, es va rodar aquí. Bueno, aquí, em sembla que era d'aquelles d'Almeria. Uh-huh. Aquesta ja no, aquí no sortia l'estàtua Colònia. Uh-huh. No, ja no.
Jesús de Nazaret també apareixia en la sèrie dirigida per
bueno,
Franco Ceferelli.
Es va estrenar com a pel·lícula aquí, eh?
Sí, sí.
Pel·lícula de cine amb dos parts, eh? Sí. Ara no recordo jo quin paper faria, però però es va estrenar, sí, la recordo, es va estrenar en dos parts, Jesús de Nazaret.
El que comentàveu abans, El fabuloso mundo del circo, està rodada a Toledo, Barcelona i Madrid.
Toledo.
I a Madrid, al Parque del Retiro es va fer.
Al Parque del Retiro pot ser, però surt un altre... Ara no recordo bé.
També surt Paseo de Fernán Núñez, que està al costat del Parque del Retiro, i la plaça Maestro Villa, que també està al Parque del Retiro.
Hi ha un moment que se suposa que és al carrer, i em sembla que es havia dit que era Toledo.
Sí.
Però deien allà que era Madrid.
I està també rodada als estudis Chamartín, que ara són els actuals estudis Buñuel, que estan a Madrid.
Clar, és això. Vull dir, clar, a Madrid a lo millor estava molt modern i van anar a Toledo, que encara està ara, que encara hi ha les muralles i tot això que sembla més antic. Sí, però Barcelona, sí, es veia la ciutat.
El port es veia molt bé.
El port i la ciutat i el Liceu, el Liceu també van rodar.
Teve Cardinale, que en records et porta a tu, Agustí? Suposo que similars, no?
Primer, que era una dona guapíssima.
Sí, era molt guapa.
I impactava veure-la a la gran pantalla, ella.
A més, tenia un aspecte simpàtic.
Sí.
Sí, vull dir que hi ha gent que dius... Ai, aquesta,
de bona noia, sí.
Aquesta deu ser més creguda i més... No, ella no. Ella tenia un aspecte simpàtic, sí.
Des de que va tindre una joventut molt difícil i complicada, va ser víctima d'una violació, el fill es veu que per problemes el tenia que fer passar com el seu germà, i bueno, després també les relacions que va tindre amb Franco Cristaldi,
sí,
un productor italià,
sí,
que
es va casar, amb ella, sí.
En fi, però sí, era una bellesa que el que tu dius, omplia la pantalla, no?
La
pel·lícula seria més bo...
La CC, que es deia, la Clàudia Cardinale, la CC.
La BB, Brigitte Bardot, sí. La CC i les demés, pues bueno. A mi m'agradava, i m'agradava molt també Virna Lisi, que era curiós perquè
bueno,
era rosa.
Era molt guapa, sí.
Era rosa i era un... Bueno,
era baixeta.
No,
suposo,
tampoc tan baixeta,
no,
sí, no
sé.
No sé. Sí?
Era més baixeta, la Virna
Lisi. Sí, em sembla que hauria de ser més baixeta, encara que no ho sé.
Bueno, pues comencem aquest record musicalment parlant de Claudia Cardinale, escoltant un tema composat per Nino Rota per la pel·lícula Rocco y sus hermanos titulat Terra Lontana. bé, aquí a Cinerama, parlant de cinema, hi ha una actualitat realment a Barcelona, quina coincidència, s'està fent el Fantasma de l'Òpera Musical al Teatre Tívoli, ja també, ahir dia 2 i avui dia 3 divendres, arriba al Cinema Aribau el Fantasma de l'Òpera, el seu centenari, aquesta obra del cinema mut de l'any 1925, que una productora catalana ha decidit recuperar-la, recuperar i restaurar, i presentar-la al gran públic en aquesta sala del cinema Aribau. És una pel·lícula, com he dit abans, 1925, per això el centenari, dirigida per Rupert Julian, i que es va fer quan encara l'autor de la novel·la encara vivia, no?, que era el Gaston Leroux. L'actor Lon Chaney va ser el fantasma, no? un actor que a més va interpretar diversos personatges del gènere de terror, va ser un home, l'Hombre de les Mil Cares, no era el Lon Chaney,
sí,
un home d'aquests,
sí,
no?
Sí.
I bueno, és una pel·lícula de terror on l'actriu que interpretava Christine tampoc és coneguda, va treballar al cinema mut però després no va fer gran cosa, que era Mary Philbin. La curiositat és que aquesta presentació del Fantasma de l'Òpera a l'Aribau comptarà amb una petita orquestra dirigida per un jove pianista que es diu Pau Riba, però que no té res a veure amb el cantant Pau Riba, molt conegut aquí a Catalunya. I també, justament ahir i avui, al Palau de la Música es pot veure la pel·lícula Blade Runner en directe,
sí,
en un petit grup musical acompanyant la banda sonora, no?
Sí.
I demà 4, i repetiran el 31 d'octubre, a l'Orquestra Simfònica del Vallès, que cada any ens porta músiques de cinema, al Palau de la Música farà un especial cinema de terror.
Ja s'havia fet això.
Sí,
sí, sí, el dia de la castanyada, diguéssim. Sí,
sí.
Per
fet.
Halloween, que es diu ara.
Ara es diu Halloween, però és igual, la castanyada.
Sí, que tu no vas vindre.
Sí, que vaig vindre jo,
sí.
Sí, jo sí que vam comprar panellets.
A on? Al Palau de la Música?
No, allà.
A l'Auditori.
A l'Auditori era.
Era diferent,
a l'Auditori,
no? Això
estic parlant
del Palau de la Música, Orquestra Sinfònica
no,
del Vallès.
Era l'Auditori, sí.
Sonant temes com Frankenstein, de Patrick Doyle.
Mira, si és que per això me'n recordo.
Dràcula, del Bocce Killer. Psicosis, de Werner Herrmann. Tiburón, de John Williams. I Poltergeist i La Profecia, una suite de La Profecia, de Jerry Goldsmith. Serà impressionant assistir aquest demà dia 4, o si no, el 31 d'octubre al Palau de la Música.
Aquella vegada sí va ser a l'Auditori, perquè vam comprar panellets allà al carrer Marina, que era el... Sí, me'n recordo d'això.
Molt bé, Conxita, doncs pues, més Clàudia Cardenale, un altre tema per homenatjar a aquesta excel·lent actriu. En aquest cas tenim el Vals del Comiat. Valser del Comiato.
Sí, és preciós, és molt bonic, molt bonic.
Una altra vegada Nino Rota, de la pel·lícula El Gato Pardo. Thank you. Pues vinga, Agustí, anem per la llista d'estrenes d'aquest divendres. Tu tens la llista i dius que són com 15 estrenes o més, no sé,
mira,
sap mai.
Mira, comencem amb una producció americana de Smashing Machine.
Sí, aquesta no l'hem pogut veure. Tenim a Dwayne Johnson, La Roca, no?
És que és aquest, està basada en la història real del lluitador Mark Kerr que fa Dwayne Johnson al paper.
Bueno, deu ser una pel·lícula molt per al públic nord-americà, no? Que deuen
conèixer. Jo, la veritat, com que aquestes coses no m'agraden, pues no.
No especialment, no? Curiós és que està per allà també la Emily Blunt fent de dona del personatge, no? I sí, suposo que és una història bastant vista, història real d'un home que arriba a lo més alt de tot de la lluita lliure i després la caiguda, suposo, per algun altre tema.
Jo
no l'hem vist,
tot això, no.
Només són 2 hores i no sé, no. I si la passen a alguna plataforma ja li farem una ullada, no, Agustí?
Efectivament, el més segur. I ara ve l'última pel·lícula d'Imanol Uribe, La sospecha de Sofía, amb l'Àlex González i l'Aura Garrido.
Sí, la Zoe Stein també està per allà, sí. Irina Bravo, Yaiza Guimerae.
I qui, bueno, són Yaiza Guimerae?
No sé, els vale. Actors de la història.
Hi ha molta pel·lícula espanyola, aquest cap de setmana.
Sí, sí, bueno, normalment sempre n'hi ha alguna.
Quasi cada setmana s'estrenen, eh? Vàries, sí, i ara sí, també hi ha algunes catalanes, espanyoles, que també aniran arribant aquestes properes setmanes.
Sí, sí.
La sospecha de Sofía, Conxita.
No, tu mateix.
No, després em dius que parlo molt, parla tu també.
Bueno, parlo jo.
A veure, nota, quina nota li posaries?
Un 6.
A veure, és una pel·lícula que...
jo penso, o sigui, que tens que llegir després la novel·la.
Es queda moltes coses que no queden explicades.
És una
història molt, amb molts girs, sorpreses, no?
Sí. Té. Correcte.
Però hi ha moltes coses que dius, bueno, això m'agradaria saber més què ha passat. És això. És... A més, la protagonista aquesta, la Sofía, tampoc és que tingui massa paper.
No sé si l'han retallat o que el personatge que interpreta Aura Garrido, però queda una mica, com direm, sí però no, perquè el títol porta el seu nom, però en canvi les aparicions d'ella no són massa importants dins de la trama, no?
No, bueno, és una família,
ambientada,
no?
Ambientada als anys 70.
Als anys 70, crec, sí, a Madrid, no? Uh-huh. És un, bueno, matrimoni que té 2 nenes petites i, bueno, l'home sembla que treballa molt i...
És advocat.
Sí, però és d'aquells homes que no vol que la dona treballi i tot això, no? I un dia, doncs, rep un... Ara me'n recordo que és una carta o no sé què, que jo també dius, mira, li fa cas de seguida, que bueno, que li diuen que té un germà, no? I que
la seva mare el vol conèixer,
sí, que, a veure,
viu a Berlín...
Que és adoptat, que ell no té ni idea de que sigui adoptat, i que té un germà i la mare que viuen a Berlín.
A Berlín de l'Est, en aquell moment que encara hi havia la partició d'Alemanya.
I no? Llavors la...
El Berlín comunista, vaja.
Diu que la seva mare s'està morint, no sé què, i que, bueno, que el vol conèixer, no? I, bueno, i ell pues, se'n va cap allà, que jo no sé si aniria, perquè jo sé si això ve de saber. Però, bueno, ell, tot i que és un home molt seriós i tot això, doncs se'n va cap allà. I bé, i aquí pues, ja ve...
I aquí ja comença el thriller, totes les sorpreses i girs... Bueno, una pel·lícula correcta, podríem dir, tampoc jo la destacaria, i d'aquestes pel·lícules que millor d'aquí poc temps has oblidat una mica la seva trama. Bueno, la curiositat és que és una pel·lícula entre espionatge, Guerra Freda, l'època final de Franco, que tampoc es toca massa tot aquest tema de la dictadura.
Ja, sí, ja dic, podríem fer més coses, però, en fi... Però sí, té diversos giros, no?
I, jo crec que es tindria que llegir la novel·la per completar.
Mira, l'FNAC està.
Doncs vinga, va, anem. Sense fer publicitat, que no paguen. La sospecha de Sofía, bueno, una provadet una mica...
Sí, perquè és això, després, justet. Amb la família que està en Alemanya, també hi ha altres coses, i bé, mira... No.
Més pel·lícules, Agustí.
Pues d'un thriller passem a un altre thriller, també espanyol, dirigida per Antonio Hernández. Parecido a un asesinato, amb la Blanca Suárez i l'Eduardo Noriega.
Correcte, i un tercer personatge important dins de la trama.
Sí.
Bueno, també és de la pel·lícula de girs.
Sí, total.
No? De girs bastant importants dins de la història. i on veiem un, bueno, els tres personatges principals, el Blanca Suárez, que té una parella nova, que és l'Eduardo Noriego, que a la vegada té una filla del seu anterior matrimoni.
Bueno, no, que és viudo.
Del seu anterior matrimoni, sí, que, bueno, que ha mort la dona.
És viudo, és viudo.
No sabem en qui, quines circumstàncies. Sembla
bueno,
que són...
Vull dir que no és separat ni divorciat.
Circumstàncies
bueno, després, sí.
Tràgiques. Blanca Suárez també, el seu paper ha sigut d'una dona maltractada per un home que la persegueix, es veu que de repent apareix de nou...
Un ex-policia.
I l'està agobiant seguint-la, no? I, bueno, és aquesta trama de tensió contínua on veiem, dins dels tres personatges, tres moments més o menys semblants de la història, no? Des de diferents punts de vista...
Bueno, al final se sap...
Se veiem per un costat el Blanca Suárez el que li passa, després més o menys la mateixa acció des del punt de vista de la filla i des del punt de vista de l'Eduardo Noriega. És entretinguda, no? Podríem
dir. És entretinguda, però no te la creus.
No és creïble, però a vegades aquestes pel·lícules la credibilitat la tens que deixar fora el vestíbul.
Hi ha unes coses que jo no me les crec, però bueno.
Bueno, és el que passa, que li poden donar masses voltes a...
Li poden donar masses voltes, exacte.
Sí, és bastant increïble, però bueno, mentre l'estàs veient, doncs mira, te l'empasses i dius, tio, quin final.
Va haver gent que li va agradar molt.
Quin final més
potent. Va haver gent que li va agradar moltíssim.
Parecido a un assassinato.
Estaven dient que perquè bueno, clar, perquè es van sorprendre al final i això el va descol·locar.
Però està bé que el cinema espanyol també faci aquest tipus de pel·lícules no tan clàssiques i en actors i en trama, no? Potent, no com altres pel·lícules espanyoles catalanes que no, de cuyo nombre no quiero acordarme. Més pel·lícules, Agustí.
Pues seguim amb un altre thriller també espanyol, en aquest cas dirigit per l'Àngel González, Maleficio, la regla de Osha.
Aquest sí que no sabem ni de...
Pel·lícula poca cosa, poca cosa.
Sí, l'has vist?
Sí.
L'has vist?
Sí, vaig tindre un dia que dic, mira, va, a veure, de terror sobrenatural, a veure què m'expliquen. I bueno, és una història, és una sèrie B o C del cinema espanyol, actors bastant desconeguts i que... ens narra la, bueno, la història d'una pandilla que es dedica al tràfic de drogues i tot el que poden anar robant. Un bon dia són assaltats per altra banda,
no està bé, això, sí.
I el jove que ja ja recupera els diners que les han robat i es fa com un héroe, llavors el fiquen dins d'un món d'ocultisme, de santeria i d'històries estranyes que afecta a la seva germana petita. Terror poc, la veritat és que és una pel·lícula feta en 4 duros i, bueno, una més que millor dins d'un festival com Sitges o el Festival de Molins de Rei podria lluir una mica, no? Però dins d'una pantalla d'una sala d'estrena dubto que tingui una gran carrera comercial. Una altra pausa musical, Agustí, et sembla?
Perfecte.
Què toca ara?
Pues ara em sembla que toca una cançó d'una pel·lícula que es deia La Pantera Rosa.
No he triat el tema de La Pantera Rosa perquè, és clar, és molt conegut i hi ha molt, molt sentit, però aquest tema també és molt maco, que es diu Cortina, perquè ja sabeu que molta part de la trama passa a la localitat de Cortina d'Ampezzo, a Itàlia.
Sí, a Itàlia, allà va esquiar.
Exactament.
Van esquiar.
Pues aquí està música de Henry Mancini, La Pantera Rosa. continuem aquí a Eixample Personal Ràdio, el programa cinematogràfic que porta per títol Cinerama, repassant ara les estrenes. I algun títol més, Agustí, que tu tinguis...
Sí, sí, un moment. Seguim amb thrillers, i també thrillers espanyols. Una pel·lícula d'Agustín Díaz Llanes, Un fantasma en la batalla.
No
l'hem vist, aquesta. No
s'ha fet, jo no em consta.
La història de Maya, una jove guàrdia civil que està infiltrada a la banda terroristeta.
Amb l'altra infiltrada, seria.
No em consta.
No, es va presentar a Sant Sebastián i suposo que per això millor no han fet passe i no l'han pogut veure, però bueno, és un director... bastant potent i interessant, no?
Bueno, la triste.
Exacte.
I ara passem a un drama, Adorable, una pel·lícula noruega que té molt bona puntuació. Què teniu que dir?
Ves que me'n recordo poc.
La vam veure el mes d'abril, durant el Festival del Verdi, con lo qual no és que la tingui molt oblidada. Sí que és la història d'una parella, no?
Sí.
Que s'ajunten, ella té quatre fills,
i a partir d'aquí
tota aquesta... història, bueno,
no
el seu marit va viatjant.
No és aquella que ella s'obsessiona...
Sí, entren com atacs d'ansietat...
Però s'obsessiona amb un home, no és aquesta?
No sé.
Que sí, que el vol aconseguir com sigui. Sí, crec possible. Que sí, sí, és aquesta. Crec que sí. No, és que clar, vam veure l'abril, a part, en un moment que em vam veure moltes.
Doncs això, parla de relacions de parella complicades, més quan la dona, pues... té problemes d'ansietat, el marit no està tot el que ella vol i cuidar dels quatre fills també li produeix, pues, això, atacs de...
Sí, no, ell, em sembla que és aquesta. Ella, bueno, veu aquell home i l'ha d'aconseguir i bueno, aconsegueix, però no, la cosa no acaba,
no funciona.
No, perquè és una dona molt obsessiva i bueno, jo ja et dic, la recordo poc, però crec que sí que és aquesta. Sí, sí.
Pel·lícula danesa, Adorable, és una pel·lícula a veure com quasi tot el cinema que ens ve dels països nòrdics. En canvi, la següent, que si ve d'Alemanya...
No, ara ve una que em sembla que ve de Catalunya, Estrany Riu.
Ah,
Estrany Riu, de Jaume Claret Muxart.
No l'hem vist aquesta tampoc, no hem tingut l'ocasió.
Ara ve una pel·lícula francesa, La divina Sara Bernhardt.
Aquesta
tampoc l'hem vist, i sí que podien haver-la vist, però no sé per què la protagonista...
A mi em van dir, també era del festival, em van dir un company que, bueno, que era bastant avorrida i que tot és primers planos de l'actriu aquesta.
Clar, si l'actriu tampoc t'agrada molt...
Sandrine Kiberlain.
Sí, és que jo la confongo amb una altra.
Sí, és que hi ha dos o tres actrius franceses que de repent les veus molt sovint al cinema francès i a vegades no t'acaben de convèncer, no? Però bueno, dins del festival, bueno, tenint en compte que és històrica, personatge real...
No, la referència que em van donar no em va cridar l'atenció per anar-la a veure ara. Mm. Llavors al festival no vaig tindre ocasió perquè aquell dia suposo que no hi vaig anar o no sé què va passar, però després dels comentaris no és allò de dir, ai, doncs em van dir que estava molt bé. No m'ho van dir, no.
Bueno, igual està molt bé, no sé. Més pel·lícules.
I ara ens ve un drama d'Alemanya, dirigida pel Markus Rosenmüller, Munter i el amor de Kandinsky.
El drama saps qui és? Quin és?
La pel·lícula.
És que molt avorrida. Suporífera. Jo, dura dues hores, més o menys, no? Una mica
126
més,
minuts.
Una mica més, i a mi va semblar que durés 3 hores, no? Perquè és una història que ja hem vist, a millor alguna que altra vegada, no sobre aquests dos personatges, però història sobre pintors, sobre parelles, que ell té més èxit que ella...
Ella més que ell,
o al revés. Fa poc vam veure aquella francesa que es titulava Niki, també d'una pintora escultora.
Sí, però aquella, bueno, això em sembla que no ha durat ni, però bueno.
I és aquesta història que, bueno, com no coneixes els personatges reals, Munter i Kandinsky, i és una pel·lícula alemana d'aquelles plomises, pues a mi, jo què vols que... Plomises, no sé com es diu en català. Bueno, soporíferes, vaja.
Pesades,
molt pesades. Bueno, millor si hi ha algun interessat en el món de la cultura, de l'art, de la pintura, li pot interessar, no? Però és l'obsessió que té la noia per a aquest pintor, que arriba un moment que ja no li fa massa cas, no? Ell té molt d'èxit, ella queda ofegada per l'èxit d'ell, i és aquesta obsessió que arriba fins a l'època dels nazis a Alemanya, no? I no sé si ens queda alguna cosa més per parlar.
Home, ja també ens arriba una pel·lícula d'animació que és Dora, Aventures Màgiques en el Reino de las Sirenes, això pels crios. És ideal, i d'Argentina ens ve una pel·lícula que es diu El sueño de Emma, que és un drama. I després tenim alguns documentals, un sobre la Taylor Swift, que és aquesta cantant que està de moda.
Fan, després, no? Tu ets fan.
No, jo no.
Vas als concerts d'Incògnita.
Sí. I després tenim un de Dolores Ibárruri, La passionària. Per l'Amparo Climent, un documental d'aquesta política comunista que
sí,
va...
Sí, d'abans de la guerra, La passionària, sí. Sí.
Bueno, una mica de tot, tampoc és que la cartellera aquesta setmana sigui espectacular en quant a pel·lícules. Bueno, hem parlat de La sospecha de Sofía, de Parecido en un asesinato, Maleficio, Adorable i Munter i l'amor de Kandinsky. Un record per Clàudia Cardinal, escoltem ara un altre tema, després ja tancarem el programa amb un altre diferent d'una altra pel·lícula interpretada per Clàudia Cardinal. Aquí és un western que a l'Agustí i a mi ens agrada moltíssim.
Los Profesionales.
Home, no, a mi no m'agrada.
No t'entenc, Conxita. No, jo crec que no has donat una oportunitat.
Sí que li he donat.
Jo crec que és una pel·lícula...
A tu t'agradaria, perquè no hi ha gens de violència en aquesta pel·lícula. És molt tranquil.
No sé.
Hi ha violència, però està adequada.
No sé, la vaig veure fa molts anys.
És molt espiriana, la història. La, I els diàlegs.
El Canal Clàssic la fan de tant en tant i jo quan l'enganxo me la quedo.
Jo també.
Jo la vaig veure fa molts anys i a mi no em va agradar gens. Ah, és que em van ser antipàtics els personatges.
No,
a mi
va,
sí,
a mi
bueno,
no.
Ja fa molts anys, eh?
I en aquell diàleg final, realment, quan Lee Marvin li contesta al Ralph Bellamy, el marit de la Claudia Cardinale, el que li diu, no? Pues realment és un final impactant, la música de Maurice Jarre.
La música de Maurice Jarre, sí.
Els diàlegs que estan molt bé entre tots els personatges, amics que havien sigut en la Revolució Mexicana, no? El personatge que interpreta Bart Lancaster, Lee Marvin, i el mexicà Jack Palance, que se suposa que ha segrestat a la dona d'un terratenent nord-americà, que és el personatge que interpreta la Claudia Cardinale, que després descobrirem que no és exactament un segrest, no? El personatge de Juanita, per exemple, aquella mexicana tan simpàtica, sí. Aquell duel que hi ha al canyó, allà, tot, és que tot.
I els diàlegs. I se la carrega el Burlancaster a la Juanita.
Es nota que està Richard Brooks darrere del guió. O sigui, uns
Richard
diàlegs.
Brooks sí, però aquesta no.
Los Profesionales, de Roald Back, final de la pel·lícula amb música de Maurice Jarre.
Maurice Jarre també, sí.
Quines pel·lícules en la carrera de Claudia Cardinale i en la nostra carrera visual veient-les al cinema o en DVD, com sigui, no? Rocco y sus hermanos, El gato pardo, La pantera rosa, Los profesionales, músiques que hem escoltat en homenatge a Claudia Cardinale, que ens ha deixat el 23 de setembre a França, on vivia, realment una de les grans figures del cinema italià, cinema europeu, i molt important, després de diverses pèrdues, clar, són gent ja que té passat els 80 anys i sí. És Jòsic, no? Aquí. Jo Claudia Cardinale sí que l'he vist en alguna pel·lícula fa 3 o 4 anys i estava molt... Es veu que no s'havia volgut retocar ni operar.
Sí, no, res. Estava lletxeta,
estava
sí.
Estava molt envellida i no semblava ni ella mateix, no? Bueno, es queda Sofia Loren, que esperem que aguanti lo que sigui possible, no? Realment un altre gran del cinema en general, no? La setmana passada van arribar pel·lícules de tot tipus, no? A millor el nivell era una mica més interessant que el d'aquesta. Per exemple, tenim una pel·lícula com Relay, una pel·lícula del David McKinsey, una pel·lícula que és de suspens, que crea realment intriga durant tota la pel·lícula, durant la seva durada. Lily James, Riz Ahmed o Sam Worthington són els seus protagonistes. Si està en cartellera, aneu a veure-la, realment la recomanem. Los lazos que nos unen, una pel·lícula francesa.
Sí, ja vam parlar per això, no?
A Valeria Bruni Tedeschi, de protagonista, un nen, uns veïns, i és una història realment... Bueno, d'aquestes...
Sí,
que
bueno.
Pot ser una història real i que toca la fibra, no?
Sí, bueno, tampoc és que... Però sí, podria ser, sí. Mm.
I una batalla tras otra. Bueno, hi ha opinions de tot tipus, no? Hi ha gent que li ha agradat, que consideren que és la millor pel·lícula del 2025. Per mi és una pel·lícula que la trobo que és de personatges esperpèntics, patètics, la història no m'interessa res de lo que està passant. Possiblement el Sean Penn el nominin a l'Oscar per fer aquesta actuació, i sí que m'agrada possiblement, i on més ha aprofitat està l'IMAX, la part final de la persecució en aquelles carreteres de rectes interminables i canvis de rasant dels Estats Units, no? Entre tres cotxes diferents. Però per lo demés, 2:42, jo què vols que sigui, no? Paul Thomas Anderson no és santo de mi devoció. No,
no? I que no, de la meva tampoc.
Sí que he vist una pel·lícula que s'estrena la setmana que ve, que es diu Bala perdida, que és del Darren Aronofsky.
Ah, vale.
I bueno, és una barreja, jo m'ha costat una mica entrar a la pel·lícula, però després quan entres i et deixes portar, és una pel·lícula entre Guy Ritchie, Martin Scorsese, Quentin Tarantino, on un jove de repent es veu embolicat en una trama de bandes, de gent molt violenta, és com un descens als inferns, on hi ha molta violència, molt amor, i bueno, pues això és una pel·lícula entretinguda, un Bala perdida, una pel·lícula que sí que la recomano, no? Dins de que ja dic, és una mica especial, no? Té referències de tot tipus, i possiblement és una pel·lícula estranya dins del món d'Aronofsky, no? Que sempre és un director molt especial i molt particular. I res més, si voleu, ja sabeu, teniu El fantasma de l'òpera, el Cinema Aribau, avui 3 d'octubre, i també teniu demà 4 l'Orquestra Simfònica del Vallès, en aquest recital de pel·lícules de terror, de Frankenstein, La profecia, Tiburón...
Ara han fet un altre Frankenstein, el Guillermo del Toro.
Sí, i un altre Dràcula també s'estrena. Sí, sí,
bueno,
sí.
No
s'estan revisitant tot.
No sé, suposo que aniré a veure la primera.
I l'Hombre Lobo també fa uns mesos es va fer una de l'Hombre Lobo.
Però jo és que l'Hombre Lobo no.
Ni les de Paul Naschy tampoc. Noche de Valpurgis.
Fa molts anys que no els he vist.
Tot un clàssic. Home, a mi em va impressionar.
No,
perquè...
no estaven molt ben fetes aquelles, per l'època i tot.
Sí.
Estaven molt bé.
La mentalitat de nen, a millor.
A mi em va passar una cosa, que quan vam fer aquí un cicle de la Hammer, aquí a la Filmoteca, vaig anar i no m'agradaven. No. I el Frankenstein el vaig trobar molt antic.
Possiblement no. El Dràcula, el Christopher Lee, és el que més s'aguanta, no?
Sí, però també fa una mica de riure ara.
Bueno, no sé si riure exactament, el que passa, clar, hem vist tants Dràcules a posteriori.
No, jo, a veure, el de Frankenstein vaig dir no, no, aquest no. I aquest del Toro, bueno, a mi m'agrada el del Toro, ja veurem, suposo que aniré a veure-la.
Però... Dràcula, Peter Cushing i Christopher Lee, un castrall una mica antiquada,
la del...
pel mil a mi.
Jo crec que sí, eh?
La del Terence Fisher.
És la que s'aguanta
més. Fisher. Sí, bueno, no sé, jo ja dic...
A vaig... mi, de petit, perdona, a mi em va fer por aquella pel·lícula.
Ui, esclar, però molta por, i la Mòmia.
I llavors jo no volia res fos, volia sempre una llum.
I la, jo també, i la mòmia, una por horrorosa. I en canvi un dia sé que la van fer a la tele, allò de mis terrores favoritos, i em vaig fer un tip de riure. També era del Terence Fisher.
Sí, però eren petits i no té res
que... Tens que veure, algunes pel·lícules tens que tornar a veure la mateixa mentalitat que tenies llavors, o si no, millor que no les vegis, que no les recuperis.
Una por horrorosa.
No, t'has de posar, de quin any és, com està fet, i que està molt bé. Perquè després va fer aquí una pel·lícula aquest director espanyol que es deia Jesse Franco...
Jesús Franco,
que es veu el vampiro com vola i es veu el cordill en una escena. És això. Això ho vaig veure al festival de Molins de l'Eco, feien les 12 hores de terror.
Sí.
I vaya pel·lícula per passar terror que li veus.
Terror Molins.
I parlant de terror, ja sabeu, arriba al festival de Sitges.
Ah, és veritat.
Mort de terror, moltes...
Aquest any no estarem, però bueno, un altre any.
I després també el festival de cinema any. De terror de Molins de Rei, no?
Sí.
O sigui que tenim... uns dies bastant terrorífics en general, no? Bueno, nosaltres ja ens acomiadem aquí al programa Cinerama, aquí a Eixample Barcelona Ràdio.
Doncs sí.
Tornarem d'aquí 2 setmanes perquè ens agafem uns dies de vacances.
Sí.
I ens acomiadem una pel·lícula de Sergio Leone que jo crec que no l'he vist mai perquè la trobo insuportable.
No, a mi no m'agrada gens tampoc.
Visualment molt lletja.
No, jo no estic d'acord amb tu. Visualment està ben feta, el que passa que...
Sí, panoràmica, la panoràmica, sí. Però els meus plans...
Sí, perquè la gent va bruta. No d'aquella època és sense afaitar, una cosa ruda...
Però, bueno, els professionals també van una mica bruts, però és una altra cosa. Però és que Sergio Leone, si una cosa té, són els primers plans que utilitza molt sovint Henry Fonda, per exemple, el seu maquillatge.
És un dels millors duels que hi ha en una pel·lícula de l'Oeste.
Sí?
Sí.
Más no, que, a mi no m'agrada.
Más que el duelo de titanes i alguna d'aquestes.
És diferent, però jo és un gran duel. Les escenes aquestes per sota les cames, com enfoquen la cara, la suor, la mala pistola... No,
I la música la consideres adequada? Està molt bé la música,
la
és molt
música,
maca.
La música jo crec que està molt bé per aquesta pel·lícula.
Collons, no encerto ni una, eh?
No, mira, a mi és que...
Sí.
Bueno, per començar, l'Ennio a mi m'encanta.
Ennio Morricone, sí.
I totes les pel·lícules que ha fet.
Això sí, però...
És molt lírica, aquesta...
Però bueno, trobo que no casa amb les imatges, no sé.
Clar,
no, la música està bé.
Era ser una vez en l'Oest.
No, la música està bé. Està
aquí
bé.
Le van posar hasta que llegó su hora, que no sé per què. Podria haver respetat el títol.
Tot és una venjança del Charles Bronson quan és jovenet, que hi ha un personatge que mata el seu pare, que després ell se'l troba de gran, i que és el Henry Fonda. Que és un pistoler.
Jo sé, quasi sempre he vist la mateixa escena o molt semblant, un tren que arriba a una estació, Henry Fonda... No sé. No.
Mira-la i parlem quan vinguis de vacances.
Pues ens acomiadem en Hasta que llegó su hora, música de Morricone, una música molt lírica i molt maca. I res, aneu al cinema, teniu pel·lícules per tots els gustos, espanyoles, daneses, alemanes, Paul Thomas Anderson, franceses... Per tots els gustos.
Ah, això mateix, catalanes també.
Vale.